Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
La Fundació del Castell del Vi ja pot començar a treballar. Si la setmana passada us explicaven en aquest mateix espai que l'Ajuntament de Falset havia aprovat els estatuts i l'aportació inicial a la Fundació, el passat dimecres el ple del Consell Comarcal va aprovar també els estatuts de la Fundació. Com ja va passar a l'Ajuntament, el Partit dels Independents va votar en contra. Els independents justifiquen el seu vot negatiu en el fet que les denominacions d'origen de la comarca no estan presents a l'acte fundacional del que haurà de ser un dels atractius turístics més importants del Priorat. En el ple del Consell Comarcal Prioratí també es va discutir i molt sobre l'informe de les obres de la nova seu del Consell. El motiu? Unes obres addicionals que suposen 182.000 euros més a afegir al pressupost inicial. La setmana ens ha deixat més titulars. Les quartes jornades del Parc Natural de la Serra del Montsant han reunit una quarantena de persones a Falset durant tota aquesta setmana. La ràdio també hi era i us explicarem algunes de les coses més interessants que s'han dit al llarg de les jornades. El recreixement de la presa de Margalef suscita polèmica, mentre des de Convergència Democràtica de Catalunya demanen l'augment de l'embassament, els independents pel Priorat i la Plataforma en Defensa del Paisatge Prioratí critiquen el projecte. Joan Salvador, l'alcalde del Molar, és des del passat setembre el nou cap comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya al Priorat. Salvador considera bàsic recuperar alguns municipis i també el Consell Comarcal per aquest partit. Comencem, doncs, l'informatiu d'avui, 25 d'octubre de l'any 2008. La Fundació del Castell del Vi ja pot començar a caminar després que, el passat dimecres, el Consell Comarcal aprovés els estatuts de la Fundació seguint els passos de l'Ajuntament de Falset. Tal com va passar al consistori de la capital del Priorat, l'equip de govern, la Sociovergència, va votar a favor, mentre que els independents del Priorat a l'oposició hi van votar en contra. Francesc Piqué, portaveu dels independents, explicava el vot dels consellers d'aquest partit.
És una cosa que ens han presentat ara a última hora, que només en principi les dos DOs van anar i de moment no han dit que volen formar part d'aquesta fundació i que creiem que també hauria d'haver algun representant del grup de l'oposició dins d'aquesta fundació, el Consell, perquè és de tota la comarca. I a més també creiem, amb el que ens han confirmat, que no tenim diners per res i que feien una aportació al Consell Comarcal de 30.000 euros en menys d'un any, s'hauria de veure si és que la poden fer.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Josep Antoni Robles, justificava l'absència de les denominacions d'origen degut a la necessitat de posar en marxa la fundació el més aviat possible.
Aquesta fundació s'havia de tirar endavant, perquè el que no podem fer és estar retenint les coses perquè hi hagi senyors que no tinguin les coses clares. Quan les entitats, l'Ajuntament promotora del projecte, ho té claríssim, i quan ens ho expliqui i nosaltres també veiem que és una obra comarcal que no es pot deixar perdre i que s'ha d'agilitzar el màxim possible, i ara és el moment ideal, quan hi ha aquesta perspectiva de lentitud i de crisi, és quan s'han de fer les coses perquè quan vingui el temps bo estigui en ple funcionament.
La confrontació entre l'equip de govern i l'oposició va tornar a aparèixer en el darrer punt de l'ordre del dia, un punt en què es va presentar l'informe sobre la liquidació provisional de les obres de rehabilitació de la nova seu del Consell Comarcal. Segons l'informe, el cost total de les obres és de 1.849.000 euros, quan el pressupost inicial va ser de 1.596.000. Aquesta variació és deguda a les modificacions no incloses en el projecte inicial i que s'han hagut de realitzar per diversos motius. Les obres addicionals han tingut un cost de 182.000 euros. Segons el president del Consell, aquesta quantitat es sol·licitarà al Departament de Governació dins les al·legacions al Pla Únic d'Obres i Serveis.
Hem redactat el projecte addicional d'obra, ho presentarem com a al·legació a la Governació i esperem que la Governació ens doni un cop de mà amb aquest tema perquè perquè bueno, és un projecte que en el seu moment se va demanar subvenció pel que havia, però hi ha hagut una obra addicional que ha quedat penjada i esperem que la governació ens entengui i ens doni un copet de mà amb aquest tema.
Respecte a aquesta qüestió, els independents consideren que el cost extra de l'obra es deu a la mala gestió tant tècnica com política de la mateixa. Escoltem altra vegada Francesc Piqué.
Més que res, el que creiem és que hi ha hagut, bueno, del pressupost inicial hi ha hagut un desviament, o sigui, un increment de pressupost d'un 31%, que creiem que és excessiu, i més que res perquè amb el tema, quan se van començar a fer la construcció de la seu, es va dir que es faria una comissió de seguiment en la qual formaven part també dues persones del grup de l'oposició, i no ho sé ben bé perquè jo no en formava part, però es veu que durant tot el transcurs d'aquest temps, que han sigut uns 4 anys de construcció, entre 3 i 4 anys, diuen que es va reunir una vegada, clar, llavors mos presenten uns comptes que mos els creem en principi, però, clar, si haguéssim format part del grup de seguiment, pues, podríem haver opinat i podríem tindre una altra opinió sobre el tema i potser no haguéssim trobat tan gran l'increment de pressupost.
Obres i fundacions a part, en el mateix ple també es va aprovar el representant comarcal a la taula de seguiment de la Carta del Paisatge. Serà el vicepresident primer i conseller de Medi Ambient, Joan Carles García Baquer. I un darrer apunt del Consell Comarcal Prioratí, hem d'afegir que el Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup dels independents pel Priorat per tal de declarar la comarca zona lliure de transgènics, mentre existeix l'actual incertesa científica d'aplicar el principi de precaució i prolongant la moratòria de no permetre el cultiu d'aquesta mena de productes, excepte, això sí, en llocs confinats, perfectament controlats i per finalitats científiques. A més, en aquesta moció també s'ha aprovat demanar la retirada de les propostes dels decrets de coexistència que preparen tant la Generalitat com el govern espanyol. Ara, el Consell Comarcal farà arribar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca i a altres entitats prioratines, com les denominacions d'origen, l'Associació de Cultors o l'Associació de Cases de Pagès, per tal que també aprovin aquesta, per tal que secundin aquesta iniciativa. Iniciar i mantenir les actuacions de protecció de la flora i la fauna autòctona del Priorat, alhora que continuar la catalogació del patrimoni cultural, són els dos grans eixos que ha seguit la direcció del Parc Natural de la Serra del Montsant en els primers 5 anys de gestió del parc. Així ho va expressar Neus Miró, directora del Parc Natural, en l'inici de les quartes jornades de l'Espai Natural que dilluns van començar a Falset i que es van allargar fins ahir. La directora del Parc Natural Prioratí també va parlar de les línies de treball de futur, de les que va destacar la redacció del Pla de Rector d'Ús i Gestió i la finalització de les obres de la seu a la Morera del Montsant.
El tema d'equipaments. Quan vam començar amb l'equip de gestió, ens va planificar tota una sèrie d'equipaments que teníem que portar a terme i vam fer aquesta proposta a la Junta Rectora. En cap moment ens van plantejar el fet de tindre un macrocentre d'interpretació enorme, sinó que el que ens vam plantejar és que hi hagués un equipament individual en cada un dels municipis, més petit o més gran, però que fos un element de dinamització del territori. Vam començar poquet a poquet. En aquests moments abans parlàvem amb Lluís Pau amb el tema de la seu, el tema de la seu ja és una realitat, s'està construint dins d'aquest edifici que s'ha treballat molt, sobretot en que sigui un edifici sostenible, que s'hi hagi utilitzat la geotèrmia, si hi utilitza les plaques solars, que s'aprofiti l'aprofitament de les aigües pluvials. Vull dir, és un edifici que, com podeu veure, està en construcció i s'estirà el futur mirador des de l'edifici. Un altre edifici que el departament va adquirir el 2005 és el molí de Margalef. Aquest molí es va plantejar, era una oportunitat, perquè guardava tota una sèrie d'elements de patrimoni cultural molt interessant, com són les moles, les vagonetes, els trulls, els comptadors, i nosaltres volem fer aquí el nostre petit museu, el primer centre d'interpretació del parc, el centre del molí de l'oli i de les economies productives de Montsant. Bueno, i dir-vos que també és una realitat la seva adjudicació, que es començaran les obres en breu i que, bueno, que esperem que també en breu puguem disfrutar-ho.
La sessió inaugural de les jornades va comptar amb la participació de Josep Lluís Pau, director dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat a Tarragona. Pau va aplaudir la gestió feta fins ara.
Perquè sembla que parlem del Parc Natural, sembla que parlem de fa moltíssim temps, però el que és la gestió del parc porta escassament 5 anys i, per tant, a l'hora de valorar què s'ha fet o què s'ha deixat de fer s'ha de tenir present el que es pot fer en un termini relativament curt, com són 5 anys. Jo resumiria dient que s'ha fet molt, s'ha fet moltes coses, segurament menys de les que tots ens hagués agradat que s'haguessin fet, que en podíem haver fet més, segur que en podíem haver fet més, i que moltes altres coses que en aquest moment encara no estan tirades endavant es podien haver tirat endavant, segur que és això. Jo, en termes generals, quan un valora aquests 5 anys d'activitat, dels quals pràcticament 4 i pic ho coincideixen amb que jo estic per aquí, bellugant-me més o menys per aquí, no perquè sigui jo, però el que vull destacar aquí ara i dir-ho clarament és que s'ha fet per part de l'equip de gestió del parc una molt i una molt bona feina. I això crec que en aquest 5è aniversari, que sempre és un número rodó, doncs val la pena d'això.
La directora del parc va avançar que en breu es preveu la redacció del pla rector d'ús i gestió, però va recordar que el parc ja disposa d'un document de propostes i criteris de gestió, que inclou, entre d'altres punts, la promoció de l'Agenda 21 dels municipis que formen part del parc i la promoció de la espiritualitat com a valor afegit d'aquest espai natural. La jornada de dimarts es va centrar en l'element vertebrador de la jornada, l'aigua al Montsant, usos, gestió i biodiversitat, i d'usos, i sobretot dels mals usos, en va parlar Montse Foguet, cap de projectes Limonium, que va assenyalar un impacte històric en els usos de l'aigua del parc.
En el tema de captacions d'aigua, jo crec que hauria d'haver un control administratiu, penso, perquè em dóna la sensació doncs, que tothom té dret, potser, i que potser és un problema cultural, i que potser es dona tota la vida, i que jo entenc que si tothom ha explotat el riu sempre, doncs té dret a explotar-ho més la gent del territori. O sigui, ara, hi ha com una mena de, me dóna la sensació, no?, a l'hora de processar totes aquestes dades, que potser hi ha com un interrogant de qui està traient aquesta aigua i com s'atreu, no? Una. En el tema, per exemple, de l'abocament de runes, jo no veig problemàtic perquè s'aclosuren i ja està, però, per exemple, aquest crec que sí que és un problema de fons que potser s'arrossegarà molt de temps i que és una qüestió a tenir en compte. Tot i que crec que és solucionable i que potser arribarà el dia que tothom podrà tenir controlat què pot treure i com ho pot treure. Doncs, no sé, les administracions haurien de treballar per intentar unificar tota aquesta informació que tenen i poder vetllar perquè hi hagi un control d'aquestes captacions.
Durant les jornades també es va parlar de l'aigua a nivell etnogràfic, o el que és el mateix, la relació de l'aigua amb els pobladors de la Serra Prioratina. Escoltem Salvador Palamà, de La Carrutxa.
Jo he parlat dels usos de l'aigua, sobretot amb allò que anomenem la societat tradicional, la societat preindustrial. Per tant, el fet de fer servir l'aigua com a recurs escàs quan s'havia d'anar a buscar l'aigua a la font, quan s'havia d'anar a buscar l'aigua a vegades més lluny dels nuclis de població en els moments de sequera. He parlat de les creences relacionades amb l'aigua, he parlat de la importància de les dones en la gestió de l'aigua en l'àmbit domèstic, perquè tot el tema d'anar a buscar l'aigua a la font i el tema dels rentadors eren espais de treball femení i eren espais de socialització, i he parlat també doncs, de festes tradicionals com poden ser Sant Joan o Sant Cristòfol, en les quals l'aigua doncs, formava part important d'alguns costums tradicionals.
Les jornades van finalitzar ahir, però tot aquest cap de setmana, avui i demà, es realitzaran sortides especials pel Parc Prioratí. Precisament, una infraestructura hídrica propera al Parc Natural està generant veus de desaprovació. Estem parlant del projecte de recreixement del pantà de Margalef. En aquest sentit, us hem d'explicar que la plataforma en defensa del paisatge del Priorat s'ha sumat a les crítiques dels independents del Priorat Esquerra Republicana respecte a la petició de recreixement d'aquest embassament. Segons la plataforma, el recreixement de l'embassament comportarà la destrucció d'entre 300 i 400 metres d'ecosistema fluvial aigües amunt de l'actual cua del pantà. A més, l'augment de capacitat de l'embassament comportaria la inundació de la cova de la taverna, espai on es va descobrir la figura coneguda com el cèrvol de la cova de la taverna, una figura que data de l'època del Paleolític Superior. La plataforma en defensa del paisatge també critica que, segons les seves dades, la meitat de l'aigua emmagatzemada al pantà de Margalef s'utilitza per al municipi de La Palma d'Ebre, a la comarca veïna de la Ribera d'Ebre. I precisament d'aquesta polèmica en va parlar durant les jornades del Montsant Carles Loasso, que és el representant de l'Agència Catalana de l'Aigua a les Terres de l'Ebre, Loasso, en declaracions a aquesta emissora, va explicar l'informe que ha redactat l'Agència Catalana de l'Aigua respecte a aquesta obra.
El paper de l'ACA en aquest cas és d'un informe que es demana a l'administració promotora, en aquest cas el Departament d'Agricultura, per avaluar la viabilitat hidrològica. Com a element de regulació té una sèrie d'avantatges, com a element de laminació de torrentades, de barrancades, de riuades, té també un paper important des del punt de vista d'implementació de la presa en el propi bas actual. El requeriment del bas té uns efectes ambientals laterals que, bueno, pues que evidentment s'haurà de trobar millores i adequacions del tram fluvial, especialment de la cua, que quedaria afectat. I si d'aquest requeriment se pot obtenir una garantia de l'aportació com cabal de compensació per als usos ambientals aigües avall, efectivament tindria una bona implementació.
I de Margalef marxem cap a Bellmunt del Priorat, ja que aquest municipi vol millorar el subministrament elèctric i iniciar el projecte d'un establiment hoteler amb el suport de la Generalitat. L'alcaldessa del municipi, Maria Secall, va fer arribar la petició, aquestes peticions, al director d'administracions locals, Carles Basaganya, que dijous va visitar Bellmunt. En declaracions a aquesta emissora, Basaganya va afirmar que havia recollit la petició de l'alcaldessa.
Ens hem compromès amb l'Ajuntament a ajudar-los a retirar una mancança que per tota la població tenen i tenen de fa temps, no?, que és el tema del fluid elèctric, el transformador que tenen a la població. Bé, després d'una certa gestió llarga i molt complicada, hauríem arribat a un punt d'equilibri en el qual el Departament de Governació vol i es posarà al costat de l'Ajuntament en finançar el trasllat d'aquest transformador, bàsicament per dues qüestions. Una, per una millora urbana, fins aquí es podria entendre i és més o menys comprensible, però sobretot i bàsicament perquè l'abastament d'un servei bàsic com és el tema elèctric en el cas de Bellmunt sigui suplert. No?
Segons el director d'administracions locals, molts ajuntaments han presentat projectes dins del període d'al·legacions al Pla Únic d'Obres i Serveis de la darrera anualitat d'aquest pla, en previsió a la situació econòmica actual.
No, està afectant perquè d'alguna forma els ajuntaments ens estan demanant, i ara, de fet, aquest divendres acaba la fase d'al·legacions de l'anualitat 2009, i el que estem constatant amb els 7 serveis territorials que té el Departament de Governació és com, i sense excepció, com els ajuntaments el que estan fent és concentrar les actuacions en menys i més ben finançades, precisament per intentar evitar que el reste de finançament que han de portar les entitats locals sigui el mínim indispensable, no? Segurament en aquesta fase d'al·legacions que acaba aquest divendres això ho veurem, i ho veurem amb intensitat, perquè amb moltes dels comentaris i ara en format escrit aniran en aquesta línia.
Basaganya també va visitar Marçà, on després de reunir-se amb l'alcalde i els regidors va visitar el Centre d'Interpretació de la Tortuga Mediterrània, finançat amb 83.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis 2004-2007. I parlem de política i política local, ja que Joan Salvador és des del passat 28 de setembre cap de Convergència Democràtica de Catalunya al Priorat. Entre els objectius d'aquesta nova presidència de l'alcalde del Molar, Joan Salvador, s'ha marcat tornar a governar en municipis on Ciu ja va estar als ajuntaments. També aspira al Consell Comarcal.
Tornar a animar a una quantitat que vam ser al seu temps una colla de militants, mirar de si no recuperar la gent, que jo crec que bonament, per les raons que sigui, uns perquè bueno, s'han mort i els altres perquè bonament doncs, se n'han sortit, tornar a recuperar una força, ser la primera força de militància a la comarca. Per a mi també molt important és recuperar algunes dels pobles que hem perdut el nostre alcalde, i l'altre també, bueno, és quasi, si agafem o podem tornar a recuperar les poblacions d'alcaldia, doncs tornar a tindre, si més no, una majoria acceptable al Consell Comarcal.
Tot i això, Joan Salvador es mostra satisfet amb l'actual govern de sociovergència que hi ha en aquests moments al Consell Comarcal Prioratí. Anem a jugar. El projecte d'accessibilitat al joc permet als municipis de la Mancomunitat del Parc Natural del Montsant a disposar d'un circuit d'escalèstrics en virtut del conveni signat entre els 8 municipis preratins i l'empresa Tecnotoys Escalèstrics. Aquest projecte vol intentar ser un referent d'oci que ajudi a apropar els municipis del Priorat Nord, fomentant la competitivitat positiva entre ells. Sergi Pastor és conseller delegat de Tecnotoys Escalèstrics i explica els motius d'aquest projecte.
Nosaltres això sempre volem, ens agrada escoltar tot el que ens envolta i en aquest cas pues, l'alcaldessa de Vendemolins, pues, aprofitant d'això és una ocasió, pues, ens va manifestar pues, l'interès que podria tenir el que nosaltres d'això s'ajudéssim a propiciar una cosa com aquesta, donat pues, que evidentment pues, els nanos a vegades pues, tenir coses que els entretinguin pues, es fa més difícil si d'això s'hi han de desplaçar per carreteres. I llavors la idea que ens va exposar ella ens va semblar molt adient i molt gustosament pues, vam voler col·laborar amb aquesta idea.
La presidenta de la Mancomunitat dels Municipis del Montsant, Misericòrdia Montlleó, ens explica el per què d'aquest nou projecte de joc per als municipis.
A veure, aquesta iniciativa neix d'una dels objectius de la Mancomunitat de Municipis del Parc Natural del Montsant. Fa un any que aquesta Mancomunitat més o menys es va crear, en data novembre del 2007, i un dels objectius, entre altres, doncs, bueno, a part de promoure la creació d'infraestructures en aquests nou pobles, promoure l'oferta turística i promoure activitats que fomentin el lleure, doncs bé, vam tenir l'ocasió de conèixer els directius d'Escalèctric Tecnotoys i ens va semblar que, a part de totes les activitats medioambientals que es poguessin ofertar doncs, al visitant de la zona, a través d'excursions i d'activitats diverses, no? Doncs socioculturals i ensenyant els nostres valors naturals, doncs aquest tema del lleure i de l'oci també pensàvem que podia ser ben bé factible doncs, a través d'aquest projecte que n'hi diem Jugabilitat al Montsant. Ens va acudir a aquest lloc perquè també és una manera de fomentar el joc entre els nens, que avui tothom està molt acostumat a les dichoses consoles que tots tenim davant. Bueno, que tots tenen, no? Doncs en les pantalles dels seus televisors a casa i aquí para de comptar. I volíem, doncs, d'alguna manera tornar a fomentar d'entrada aquesta jugabilitat entre ells mateixos, entre els nanos dels mateixos municipis, fomentar també l'ús d'aquesta mateixa activitat amb els pares, amb els cosins o amb els avis i sobretot també un intercanvi d'aquesta experiència de l'eslot, no? Que al final és la... és el joc que ens uneix, és la competició de l'escalèctric, doncs fomentar aquesta dualitat entre els municipis que conformen la Mancomunitat del Parc Natural. Vull dir que d'alguna manera se'ns va acudir doncs, a l'hora de fomentar aquestes activitats de lleure que no només havien de ser del caire mediambiental, com abans us deia.
I tanquem aquest informatiu amb un apunt cultural. Ahir a la tarda es va presentar al celler Sant Genís i Baquer de Porrera el llibre El secret del vi del Priorat, el terrer, la història o la seva gent, de l'escriptor Armand Paz Rico, publicat per Cossetània Edicions. Paz és enginyer agrònom de formació i des de fa 3 anys busca el secret del vi prioratí. Tot i els anys d'estudi i haver escrit el llibre, l'autor afirma que no ha trobat aquest secret.
L'ha buscat, però no l'ha trobat. El que passa és que són tres, jo diria que són tres potes d'un banc, d'un taboret, i no sabem qual, jo no sé quina té més importància. Està en el títol, una és la història pròpia del Priorat, una altra és la gent del Priorat, el que ha tingut que fer per viure, i una altra és la geologia, la ecologia pròpia del Priorat. Tot en conjunt, això significa que les tres coses aleatòriament no poden ocórrer alhora i per això el periodat és irrepetible i no es pot trobar en joc ni es pot repetir en cap altre lloc.
I entrem en la recta final de l'informatiu, com sempre amb la nostra peculiar àrea de serveis. Comencem amb el titular esportiu que ens porta Jordi Perelló i que ampliarà a partir de les 2 del migdia. Bon dia, Jordi. Què ens portes avui?
Hola, bon dia. Doncs avui els esports de Ràdio Falset, al punt horari de les 14 hores, al punt horari de les 2 del migdia, parlarem del Falset Esportiu, que juga aquesta tarda al tercer partit de la tercera categoria territorial amb el seu grup 23M. Els falsetans venen de guanyar el passat cap de setmana per 3-1 l'equip del Marina Cambrils i aquesta tarda visiten el Baix Camp, al terreny del Castellvell. És el tercer partit de la tercera categoria territorial a la demarcació de Tarragona. Una victòria avui aquesta tarda a Castellvell a partir de 2:45 de la tarda Posari els falsetans encapçaran la classificació del grup de tercera regional amb el seu grup 23è. Castellbé i Falset Esportiu, doncs, el tercer partit de la tercera jornada de tercera territorial pels falsetans. El futbol femení, el Falset Esportiu femení, el passat cap de setmana perdia per 6 gols a 3 al terreny de la Floresta. Les falsetanes juguen aquesta tarda a les 5 de la tarda el nou Domènec Aragonès, rebent l'equip de la Pobla de Mafumet, que és el líder de la classificació del campionat femení de futbol 7 a Tarragona. Juguen el nou Domènec Aragonès, tal com dèiem, aquesta tarda a les 17 hores. Un partit important pel Falset Esportiu femení, que fins aleshores, amb els dos encontres que porta del campionat femení de futbol 7 a Tarragona, un, recordem, el va guanyar 8 a 3 front al Cus a la Granja i l'altre el va perdre el passat cap de setmana per 6 gols a 3 a la Floresta. El que han jugat ja són els infantils del Falset Esportiu, que han jugat aquest matí el nou Domènec Aragonès rebent l'equip del Cambrils. El partit pel Falset Esportiu infantil, que ha guanyat per 3 gols a 0 l'equip del Cambrils. Un encontre també important pels infantils falsetans, que ens col·loquen ja al tercer lloc de la classificació de l'infantil de segona divisió del campionat de Lliga de la demarcació de Tarragona. Pel que respecta al món del futbol sala, el Pradell Futbol Sala el passat cap de setmana guanyava a fora el Cambrils al Baix Camp per 2 gols a 3 a la pista del Mediterrani Cambrils. Un Pradell Futbol Sala que a hores d'ara és el quart classificat d'aquesta preferent catalana de futbol sala en 6 punts. Pradell Futbol Sala que també aquesta tarda jugarà a partir de les 7 de la tarda, a partir de les 19 hores, al pavelló d'esports de Falset, rebent el líder de la classificació, s'anomena Valls Futsal, i encapçala la preferent catalana de futbol sala. Per cert, el Valls Futsal guanyà el passat cap de setmana la pista de Platges de Salou per 3 gols a 6. Un partit de luxe aquesta tarda al pavelló d'esports a partir de les 7 de la tarda entre el Pradell Futbol Sala i el Valls Futsal. Pel que respecta a les categories més altes del futbol català de la tercera divisió, el Reus Deportiu el passat cap de setmana guanyava, podríem dir, a plaer. Guanyava a plaer a l'Europa per 3 gols a 0. Un 3 gols a 0 que situen els reusencs al quart lloc de la classificació. Ja entren ja els jocs de playoff. El Reus Deportiu, que aquest diumenge, demà diumenge, a les 17 hores, a les 5 de la tarda, visita el terreny del Balaguer, un dels quarts de la classificació, que en principi, sempre subratllant això d'en principi, els 3 punts podien quedar al sac i ben lligats per continuar els jocs de playoff d'ascens. I finalment ens manca el món de l'hoquei. L'Animar Reus Deportiu, aquesta tarda, a les 8 del vespre, visita les Terres de Ponent, la pista del Hockey Lleida. És un partit important per l'Animar Reus Deportiu, que ve de guanyar aquest passat dimarts en partit ajornat a l'Igualada per 4 gols a 0. Una victòria dels reusencs aquesta vespre a les Terres de Ponent, a la capital de Ponent, a Lleida, donaria l'Animar Reus Deportiu encaramat ja al tercer lloc de la classificació. Tal com dèiem, tot això i més, amb més detalls, més classificacions i més resultats, al punt horari de les 14 hores, al punt horari de les 2 del migdia. Serà doncs fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
I després dels esports, que repetim, podran ampliar a partir de les 2 del migdia, nosaltres ens quedem amb Enric Massip perquè ens digui quin temps ens ha de fer. Atenció, perquè ve fred.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la seva variabilitat meteorològica, amb pluges de caràcter moderat o fluix aquí a les nostres comarques i unes temperatures bastant equilibrades, però que ha tingut tendència a baixar els darrers dies. La situació per aquest cap de setmana es presenta bastant acceptable perquè l'estabilitat podem dir que està garantida. Tindrem situació anticiclònica, predomini dels cels clars o poc ennuvolats i unes temperatures diurnes que pujaran d'una forma considerable respecte a les que hem tingut a bona part de la setmana. La situació doncs, d'estabilitat està garantida aquest cap de setmana, però els primers dies de la setmana vinent, altre cop, noves pertorbacions afectaran aquí la nostra comarca amb pluges i també amb vents de procedència nòrdica que faran baixar les temperatures. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui se registraven una gran riuada de l'Ebre, de les més grosses que se'n té notícia, perquè a Xerta pujava 15 metres i 65 centímetres, se van enfonsar 110 cases, va haver 29 morts i els carrers de Tortosa es van acumular 3 metres i mig d'aigua.
I abans de marxar, com sempre, titulars. La Fundació del Castell del Vi ja pot començar a treballar. Si la setmana passada us vam explicar en aquest mateix informatiu que l'Ajuntament de Falset havia aprovat els estatuts i l'aportació inicial a la Fundació, el passat dimecres el ple del Consell Comarcal també va aprovar els estatuts. I com ja va passar a l'Ajuntament de Falset, el Partit dels Independents van votar en contra. Això va ser en el darrer ple del Consell Comarcal, un ple en què també es va discutir i molt sobre l'informe de les obres de la nova seu del Consell. El motiu? Unes obres addicionals que han suposat 182.000 euros més a afegir al pressupost inicial. Les quartes jornades del Parc Natural de la Serra del Montsant han reunit una quarantena de persones a Falset durant tota aquesta setmana. Ràdio Falset també hi era i us hem explicat i hem pogut sentir algunes de les coses més interessants que s'han dit al llarg de les jornades. El recreixement de la presa de Margalef crea polèmica, ja que mentre des de Convergència Democràtica de Catalunya demana l'augment de l'embassament, els independents pel Priorat i la Plataforma en Defensa del Paisatge Prioratí critiquen el projecte. I en clau de política local us hem explicat que Joan Salvador, l'alcalde del Molar, és des del passat setembre el nou cap comarcal de Convergència Democràtica de Catalunya. Salvador considera bàsic recuperar alguns municipis i també el Consell Comarcal del seu partit. I fins aquí aquest informatiu, com sempre que els ha acompanyat a la veu Jordi Soldevila i el control tècnic Toni Escoda. Recordin que la informació comarcal tornarà dilluns en els butlletins informatius. Nosaltres marxem avui a la Fira de Móra la Nova, ja que a la comarca veïna de la Ribera d'Ebre es celebra la Fira. Ens retrobem la setmana vinent. Adeu.